Les 3, actualitzem la informació comprovant l'estat de les carreteres després dels problemes que hi ha hagut aquest matí, sobretot a l'AP7. Ara, a aquesta hora, comença l'operació sortida. La situació ha millorat molt. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo.
Situació complicada a la xarxa viària catalana. A l'autopista AP7 hi ha 5 quilòmetres de retenció a Castellbisbal en sentit sud per un vehicle avariat que talla un carril. A més, més endavant a la mateixa autopista hi ha 17 quilòmetres de retenció de Mont-roig del Camp a Vandellòs en sentit sud per un accident. A la mateixa AP7 hi ha intensitat a Maçanet de la Selva en sentit nord. A l'AP2 hi ha 7 quilòmetres de retenció de Tarrés a l'Espluga de Francolí en sentit nord. A més, més endavant hi ha 2 quilòmetres de retenció a Montblanc en sentit nord per la retirada d'un vehicle de la via que talla un carril. A la 7 hi ha retenció a Mont-roig del Camp i a Vandellòs en sentit oest, en sentit Vandellòs. A la Nacional 340, retencions al Vendrell i a Vandellòs en sentit sud. A la C14 es dona pas alternatiu al Cuber per un accident i això provoca retencions en tots dos sentits. La C37 està tallada entre Sant Pere de Torelló i la Vall d'Envàs en sentit nord per un camió incendiat. A la C17, retencions a Ripoll en sentit nord i a Granollers en sentit sud. A la Ronda del de Barcelona, la B20, cua d'Esplugues, la Vall d'Hebron en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral, retencions de Zona Franca al Port en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Doncs aquesta és la situació a les carreteres. Pel que fa al temps, som a les portes de 4 dies festius amb força estones de sol, però aquesta tarda s'escaparan alguns ruixats aïllats. Mònica Usar.
Sí, bàsicament al voltant del Montseny i també algun plogim entre Osona, el Berguedà i el Ripollès, amb una cota de neu al voltant dels 1.800 metres. A la resta, en canvi, hi haurà més estones de sol i temperatures semblant a les d'ahir, per tant, molta suavitat amb màximes que es mouran entre els 18 i els 22 graus. I demà pugen entre 2 i 4 graus aquestes temperatures. Un divendres marcat bàsicament pel sol, bandes de núvols, alguna boira de bon matí i a la tarda algun ruixat aïllat cap al Ripollès. Dissabte baixa lleugerament la temperatura, també amb força estones de sol, torna a pujar una mica el termòmetre de cara a diumenge i dilluns no es descarta a partir del migdia algun plogim també cap a punts del Pirineu.
Més coses al món polític i econòmic. Acomiada Josep Piqué, que ha mort avui als 68 anys. Va ser ministre d'Indústria, de Ciència i Tecnologia i d'Exteriors amb José María Aznar. En plena guerra a l'Iraq també va dirigir Cross, Vueling i el Cercle d'Economia, entre d'altres. Actualment era membre del Consell Assessor de la Vanguardia i del Grup Godó. Els responsables del ciberatac al Clínic amenacen amb la revenja. Estan disposats a publicar dades més sensibles dels pacients com a resposta al contraatac dels Mossos, que van aconseguir col·lapsar el web on les publicaven. El Barça ha tancat finalment el finançament de l'Espai Barça, Xavi.
L'acord, que no es farà oficial fins la setmana que ve, s'ha tancat amb un interès per sota del 6%, que era l'objectiu que s'havia marcat la Junta. Mentrestant, Brian Olivan es baixa pel partit d'aquest dissabte de l'Espanyol a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao, que suposarà l'estrena de Luis García a la banqueta. El lateral blanquiblau tampoc no s'ha exercitat aquest matí en una sessió a portes obertes i a prop de 1.000 espectadors a la ciutat esportiva Dani Jarque. Encara en competicions de club, ho acabem de saber, el Chelsea ha fet oficial la incorporació de Frank Lampard fins al final de temporada i ho hem avançat a RAC1. La selecció catalana de futbol s'enfrontarà a Mali el 8 de juny. Serà l'últim partit d'avui en Kerkic com a futbolista professional després d'anunciar la seva retirada ara fa dues setmanes.
Les 3 i 3 minuts, moment de tancar el RAC1 migdia que hem fet amb l'Enric Soto al control i ara continuarem pendents de l'actualitat als bulletins, el 9C, avui amb Pep Tormós.
I el Tu diràs amb l'Aleix Pariset.
I el RAC1 migdia torna demà a les 2, ara versió RAC1, Marc Serra, què tal?
Bona tarda, què tal, com esteu?
Bona tarda.
Tot bé?
Bé.
Bueno, escolta, avui tenim un tema damunt de la taula, a banda del Barça, que en parlarem d'aquí una estona, però a partir de les 5 de la tarda ens acompanyarà Maria Nicolau, que ens ha d'explicar moltes coses sobre... No vull avançar-me gaire, però sobre uns nous projectes que té, i també aprofitarem per parlar amb ella de la gastronomia de Setmana Santa, i el tema del dia, que és la mona, aquesta mona de Sant Cugat, que ha generat tanta polèmica. Però la pregunta que li vull fer és...
Aviam.
Vosaltres sou padrins?
Sí.
No, bueno, padrina, sí, sóc padrina, però jo d'adonar-li.
Ui, ja us en podeu oblidar. La família Travessa, no hi haurà mona, eh?
Que sí,
us heu hagut de rumiar molt.
Val, val.
Però la pregunta és, fins quant temps s'ha de fer, això?
Doncs mira, és una gran pregunta, perquè jo avui me la plantejava, perquè la meva filla té 19 anys.
Ostres,
i jo avui em començava a preguntar, que ho faig encantat de la vida, eh? Només faltaria. No, però avui que... pregunta, ostres, jo això no sé com va, això.
Tota la vida.
No, a veure, posar aquest tema damunt de la taula, sobretot els que són padrins, fa de mal posar,
tota
perquè com que ens escolta la família,
clar,
ara semblarà que no ho volem fer. Jo
que
també
no
sóc partidari,
eh?
Jo també sóc partidari d'anar fent anys i anys
no,
i anys.
No. Tota
però la pregunta és... O sigui, quan hi ha algú que ho hagi acabat per alguna raó en alguna edat, per
jo,
exemple, als 18... és un bon moment per acabar-ho o com s'ha de fer
la,
això?
La tradició barcelonina diu que fins als 8 anys quan fas la comunió i s'ha acabat.
Fins als 8?
Sí. Ah, eren 8 ous.
Doncs el Rocamora em porta...
Sí, jo vaig uns anys tard.
Doncs. 11 anys de més, però vaja.
No, no, i jo que també sóc padrí, sempre, tota la vida, fins que tinguin 200 anys.
200 anys potser ja els anirà bé, la mona. Ja, potser es matarà si no, porta una mona, no. Eh?
Depèn de... I també dic una cosa, eh? O mona o res.
No, aquest és l'altre subtema. Es deixa de fer mona,
no,
però
no.
S'entrega un sobret
no, sí.
Amb uns dinerons.
Això va molt bé, els adolescents.
Això no és Pasqua.
Que treballin.
Que
treballin.
Prefereixen mil vegades un sobre amb diners arribada a una certa edat, que no pas...
A quina edat?
A partir, quan són adolescents,
res.
17, 16, 17,
que
18
treballin.
Anys, ell, tu els hi dius, què prefereixes, mona o diners? Diners, et diuen.
Llavors, Rocamora...
Van pelats.
Però un moment, Rocamora, tu què estàs fent?
No, jo això ni m'ho he plantejat, vaja. Mona.
Mona, sí, senyor, sí, Rocamora, sí, molt bé. Aplausos.
Jo dono diners, em quedo d'anar ample.
Ah, mira.
Jo sí.
Val, però un moment.
Pràctica.
Seguim un moment, però seguim en aquesta línia. Val, que hi ha diners. Dones els diners equivalents al que valdria una mona o com s'ha pensat això?
A mesura que van passant els anys, perquè jo
vas augmentant sobre el preu de vida, no?
Sóc padrina de tres, jo.
Home, tres,
tinc tres fillols, eh?
Sóc caríssim, tres. Marvala, bona tarda.
Bona tarda.
Estàs afectat pel cas?
Doncs sí, però tinc un fillol que és molt petit,
sí,
que pràcticament ara farà dos anys.
Mona.
I estic provant de si la faré jo la mona. Mira què et dic.
No la facis.
No la facis.
Bueno, aprofita que són petits i no tenen coneixements.
Bé, sí.
No.
També està bé.
No. De petit, que tinguin ja bon gust. Perquè comenceu a fer aquests invents del tabello...
Escolti, que igual fa una mona espectacular.
Clar. Es pensen que tot és bo.
I després...
Ves amb una pastisseria.
Sí, però provaré de fer-la.
Bona!
I el que tinc pensat...
Gasta-te'ls!
És ja reservar una mona, aquesta és més clàssica, rodona, amb els ous.
Mira, jo el que et recomano... Que busquis ofertes de Huevos Kinder, que jo vaig fer, hi havia un any que estaven 6 ous d'oferta, els vaig comprar, els vaig fotre al congelador i cada any li donava un ou.
És que és cutre?
Senyor Boigues, bona tarda. És cert que vostè s'ofereix com a mona perquè la gent el llepi?
Aquesta és la broma, tu, no? Vés a fer algun programa d'humor, tu, o alguna cosa així. No, jo no tinc família, però si tingués algú...
Bueno, família, té ex-dona?
No, ja no. Va ser un... Res, no va ser res.
Un sospir.
Bueno, no tinc família, no tinc mona que regalar, però si ho hagués de fer, jo regalaria un ximpanzé. Es quedaria el nano, però... Sí. I no podria dir res, perquè...
Però
no,
jo, la teoria bala, no em sembla malament, perquè durant tot el temps que no la facis, o sigui, que la facis tu a casa, Marc,
no.
Són diners que t'estalvies
no,
per també... quan hagis de fer la mona oficial que et costarà un ull
no,
de la cara.
Però si ja oficial ja ho serà, el tema...
No, bueno, oficial, d'aquella manera.
Sí, no, però el tema és que la vull fer jo a casa per un tema també de carinyo, de dir, mira...
Però... I fa il·lusió, eh?
Jo crec que pot fer il·lusió.
Els fillols es fa il·lusió, una mona que sap que...
Un regalet, sí.
L'Obi Joan diu, com ha dit el senyor Marcelí, sóc padrí de 4, la més gran de 47 anys i el més petit de 20.
Sí,
i sempre els hi faré mona.
Sí, senyora.
Però només mona, res de diners.
Ara. Sí, senyora. Ja, bravo.
No s'ho mereix.
Aplausos.
Algun altre afectat, a Lujas? Padrí? I què fas?
Què fa?
Primer any.
Bueno,
benvingut a la bancarrota dels padrins.
Sí, el tema dels padrins genera despesa, eh?
Home, que s'hi genera.
Però
ho fem amb il·lusió, eh?
Molta gent no sap el que és ser padrí, eh? No és només la mona, hi ha més coses al darrere, eh?
Sí.
Que
què que passa ara?
Si es moren, hi ha un accident que queda de pare de la criatura, no?
Home.
Sí. Però a veure, un moment.
Si falten els pares...
Però a veure, un moment. Vosaltres esteu segurs que quan es nomena el padrí es pensa exactament que havia de ser la persona que es faria càrrec de les criatures? No, que ho és en la teoria, ja ho sé. Però vosaltres creieu que quan es nomena un padrí es pensa en això?
Si no hi pensen,
sí.
Jo vaig pensar per
escollir
els padrins dels meus fills en gent de qui em poder refiar.
L'Obregón era padrina del semen del seu fill.
Ai...
Bueno, i no siguis padrí d'aquella criatura, perquè, a veure, no té 20 anys.
Per què no té 20 anys?
L'Obregón. No siguis padrí de la criatura, no fos cas que passi...
A veure,
que li farà
toqui cuidar la criatura,
molt
tu.
Molt pocs anys la mona, li farà.
Deixeu-me saludar l'Arbós, que està avui entre provetes, fent algun experiment. Arbós, bona tarda.
Bona tarda, us veig molt entretingut.
T'afecta el tema?
No, no, no. Mira, tinc la sort de que no sóc padrí de ningú.
No ha confiat ningú.
Què ha passat, Arbó?
No m'estranya que no vulgui ningú de padrí.
Bueno, aquesta és l'altra lectura del tema. No hi ha hagut confiança. No, ningú creu que et puguis fer càrrec d'una criatura. Entre les amigues que tens, els enigmes, les provetes...
Els experiments que fan els científics.
Què ha passat aquí?
Jo crec que la gent del meu entorn és molt assenyada i sempre ha trobat millors alternatives.
Tu vas veient que el teu entorn mantenint criatures i, escolta'm, no se'n requereix per res, no?
Ningú no et demana.
Per res. Ni de cangur, 2 hores em demanen, o sigui que...
Cangur de gossos et deixen fer o tampoc, perquè...
Tampoc.
Quina vida, eh?
Cap mascota, ni humana ni no humana.
Molt bé, perfecte. Escolta'm, avui hem de plantejar un enigma que està relacionat amb l'obertura del mar, però abans estrenarem un nou informatiu...
Sí.
Que està molt demandat, sobretot pels responsables d'aquest informatiu o desinformatiu, que són Vicenç Martí i Marcelí Virgili, perquè d'aquí una estona també parlarem del que es va viure ahir al Camp Nou,
home,
de la macrasse, de la macrasse del Camp Nou.
Home.
Estrenem, per tant, nou informatiu que, si funciona, jo no descarto que quan torni el clapés, alguna altra edició fem. A veure com funciona la cosa.
És un informatiu que reflexa... Se'm sent bé? Em sento
sí.
raro.
Sí.
Reflexa el mal del Barcelona i, per tant, el mal de Catalunya, i és l'informatiu que porta per títol Hem trepitjat merda. Endavant amb la presentació del nou informatiu.
Hem trepitjat merda. L'informatiu definitiu del gas negre comença.
Hem trepitjat merda. Comença Entrepitjat merda.
Entrepitjat merda. Comença Entrepitjat merda. Merda, 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 merda.
Sintonia i comencem l'especial informatiu de Entrepitjat merda postclàssico, o millor dit, postclàssicao. Efectivament, Catalunya ha trepitjat merda. Mm-hmm. La sequera.
Sí.
L'independència, que es vol dir que se fa i no se fa. Mm-hmm. Laura Borràs, que és una vergonya el que se li està fent. Bueno. El caso Negrita i Negreira.
Sí.
I el partit d'ahir, que allò va ser una macràcia per culpar senyor Tebas, que s'aporta assenyalant i destruint el Barcelona, m'entens? Atenció, perquè tenim més datos i connexions, perquè la senyora Marcelina Vieja ens vol donar molta informació, però abans publicitat, sisplau.
Aproveche hoy sábado para renovar su hogar este otoño en las 5 plantas de la Casa de las Mantas.
Estamos solo en Junqueras 5, al ladito de la caixa.
No cerramos a mediodía.
Adelante, Marcelina.
Encara hi és aquesta marca?
Ah, no sé. És el que no posa publicitat.
Bona tarda. Efectivament, ahir el Mundo Punitivo ja avisava...
Mundo Deportivo.
Deportivo.
Quin ritme.
I ja avisava... Vol callar?
Sí, calli.
Vostè forma part de la informació?
No, però és que
doncs
porten...
Calli. Talla tu, macho de pèl, i te'l poso a la boca.
Que calli.
Calli. El 2012, eh?
Que calli.
Calli. Calli.
Escoltin, només estic donant una informació, no cal que es posin així. Han fet l'anunci de la Casa de les Mantes i no existeix.
Jo he rebut una cinta.
Van tancar el 2012.
Jo he rebut una cinta amb 2.000 pessetes. Perquè la posi.
Amb pessetes, no en veus.
Amb una goma de pollastre, 2.000 pessetes i una cinta de caset.
Molt útil.
Potser volen tornar a la Casa de les Mantes.
Jo crec que
no
sí.
Ho sabem.
Jo crec que estarà a punt d'obrir.
Ja que hi ha hagut aquest disloque...
Torna a començar.
Torno a començar.
Torno, amb sí.
Adelante, Marcelina. Conectamos con la información.
Sintonia.
Centris perquè... Fins ara és un despropòsit.
Bona tarda.
Bona tarda.
Hem trepitjat merda.
Efectivament, ahir el Mundo Deportivo ja avisava en portada amb un titular que va ser premonitori. Classi K.O. I així és com està el Barcelona. K.O. Però el senyor Tebas i els seus fils estranys de titella dolenta són l'únic culpable de la macràcia d'ahir.
Perquè jugadors, entrenador, la tàctica...
Atenció que estic fent una...
No,
perdoni.
Torna a fer la pregunta, per favor.
Vol callar? Què diu? Quina és la pregunta?
El senyorito Tebas i els seus fills sinistres són l'únic culpable de la macràcia d'ahir? La resposta és... No! Hi ha un culpable oculto.
Vol
callar? Hi ha un culpable oculto, amagat, que ha passat desapercebut. I el culpable és...
Bueno, és que...
Diguin!
Quan s'ha de deixar suspens, es deixa una mica, però no tant.
És que m'estic posant nerviós.
Puja la música.
El culpable és...
Però diguin tu quin és el culpable.
Diguin.
No es deixa tan espai. No es deixa...
El culpable
no es deixa
és...
tan espai mai. Que es diu més de seguida. Es deixa una mica d'espai.
Hi ha d'haver intriga, suspens.
Però portem un minut d'intriga.
Aquesta sintonia. El culpable és...
Diguin que ens estem posant nerviosos tots.
Perquè, senyores i senyors...
No, no torni a dir, no ho torni a dir, no. Va, va.
Què ha passat?
Alberto Bob!
Alberto Bob? Alberto Bob?
Albert Rom i el seu programa especial d'ahir fent allò, la passejada de les senyorites amb el senyor Pou fins al Camp Nou, allò va ser com la passejada de la mala virosta que hi va haver.
Sí, senyor. Sí, senyor, va ensorrar el Barcelona, estimat Albert Ron. La pròxima vegada te quedes a l'estudi fent la xifra Xinxó, la xifra Quantró o la xifra Ron Negrita.
Ja no es fa la xifra Xinxó.
Més igual. El que sigui, però perdona, no t'acostis mai més al Camp.
Mai més!
Mai més!
Mai més!
Mai més!
Mai més!
Ni a Montjuïc tampoc, quan haguem d'anar a jugar allà a aquest camp sinistre. Hasta que l'especial informatiu hem trepitjat merda.
Entrepitjat merda.
Hem trepitjat merda. Hem trepitjat merda. 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 Merda.
Merda.
Els sembla bé? Okay. El que ha passat ara. Acusar un company de la ràdio del desastre d'ahir de Can Barça.
Que no hi va anar?
Sí, hi va anar,
i va anar
caminant.
I, perdona, i quin va ser el resultat?
Hem dit mentida?
0-4. Però, va portar sort, a cas, aquesta passejada? Va ser un amuleto o similar per dir oh, és que ha passejat i el Barça ha fet una revifalla màgica com quan vam pujar a Montserrat?
Hem dit, jo no he dit cap mentida.
Anem amb l'Enigma Arbós del dia, que crec que està centrat, com dèiem, amb l'obertura de les aigües, però ja també ja t'ho avanço, Arbós, que quan s'ha llegit aquest enigma, Marcelí Virgili, l'hem hagut de reanimar de la indignació que li ha agafat.
Ahir només anunciar el tema ja es va indignar, perquè avui, home, avui tocava enigma propi de Setmana Santa, llavors parlem de Moisès, i Charlton Heston i la seva cavallera obrint les aigües. Doncs uns investigadors diuen que l'obertura de les aigües del Mar Roig de Moisès té una explicació científica. I avui va l'enigma d'això, que és gràcies a què va ser possible aquesta obertura d'aigua, de les aigües. I us dono quatre opcions, una sequera molt...
Vol callar, que no se senten les opcions? A veure, què? Digues, digues.
Opció A, una sequera molt extrema al Nil. Opció B, uns vents forts. Opció C, un terratrèmol. O opció D, una pluja de fang. Què va fer possible l'obertura de les aigües del Mar Roig? Què diu vostè?
Un carallot que fa preguntes estúpides...
Bueno, escolti'm...
Una
vegada es doni a conèixer la resposta, vostè digui el que vulgui, però de moment hem plantejat l'enigma científic.
Poder obrir les aigües...
Clar, a més, això ho han fet uns investigadors, Això ho diuen uns investigadors nord-americans que han fet un estudi.
Per si les mosques li cau al marron... No, no és meu, això, és d'un altre, Són uns investigadors.
No és una ocurrència meva. Investigadors del Centre Nacional d'Investigació Atmosfèrica dels Estats Units. Digui.
No, que deia que obrir les aigües, això ja no es porta, Ja no, és que no és necessari, perquè ja en els vaixells d'avui en dia ja són, vull dir, que ja pots passar tranquil·lament. Ara, el que es porta, que és necessari, jo he fet alguna vegada, és obrir els banyistes. Perquè a la platja no pots passar de tant
temps. Sí, hi ha molta gent a l'aigua.
Hi ha molta gent a l'aigua. Si tu has d'obrir com un canal que la gent... I jo he fet més d'una vegada, d'obrir-los. Et poses una aleta de tiburon, saps? I escolta, allò es fugen, però com...
Ja està?
I què?
T'ha acabat?
El problema va ser...
Què diu?
L'arpó, a part de l'arpó...
I va llançar un arpó.
Tot va anar molt bé. Hòstia, mal,
Hi ha molt graciós que ha fet aquesta brometa a l'aigua. El Marc Bala té pinta de que ho ha fet alguna vegada. No t'has fet el... No t'has posat mai una aleta de tauró...
Però què et penses? No.
Això es ven, això es ven.
Sí,
a Lloret de Mar o a Sitges deu haver-hi segurament una botiga que ven aletes de tauró.
Has d'estar molta estona submergit perquè es nota que és un tauró.
Bueno, però la gent tampoc està per seu, Si portes molta estona. Veuen una aleta i ja s'espanten.
Un tubo d'aire, ja està.
Ja està. El típic tauró amb un tub d'aigua, no? D'aire. Bueno, la Marta diu que té molta resposta sobre les mones, però després les farem,
Ara després, anem per...
Després ho comentarem.
Potser que recordi, perquè normalment l'anunciat sempre el planteja dues vegades al Dani. Dani, recorda una altra vegada les opcions, si us plau, perquè la gent ho tingui present.
Sí, home. I tant, segons uns investigadors, l'obertura de les aigües del Mar Roig de Moisès té una explicació científica i va ser possible a una d'aquestes quatre opcions. A, una sequera molt extrema al Nil. B, uns vents forts. C, un terratrèmol. O D, una pluja de fang.
Perfecte, doncs per participar a l'enigma arbós ens heu d'enviar un mail a versió@racu.net, versió@racu.net. A l'assumpte del mail heu de posar A, B, C o D, i entre els encertants sortejarem la tassa del versió RAC1 i un superlot de xocolata Jolón, que té, per exemple, un estoig de 200 grams de xocolata amb llet i ametlles Jolón.
Oh!
De seguida, més opinions sobre les mones, sobre quan hem de deixar de fer la mona,
mai.
Quines variables teniu sobre aquesta qüestió, si diners, si qualsevol altra mai. Modalitat. Però abans, atenció avui al testimoni que crec que us agradarà molt, del Marc Bala. Marc, bona tarda.
Bona tarda!
Va, que avui recuperarem una miqueta la fe amb la humanitat, eh?
Vinga, sí, perquè us vull presentar un home de 79 anys, jove, del que s'ha enamorat tota Catalunya per les xarxes socials. Mm-hmm. És el senyor que ha protagonitzat un dels virals de la setmana a TikTok. Tot va començar, us ho explico des del principi, tot va començar des d'un compte d'un jove creador de contingut que es diu Marcel Gil, i aquest noi ha fet una mena de reportatge per YouTube preguntant a gent gran, doncs, com els ha anat la vida, quina valoració en fan, si fan un balanç positiu, negatiu, si s'arrepenteixen d'alguna cosa, i sobretot si volen llançar un missatge a la gent jove amb consells o el que sigui. Doncs bé, un d'aquests testimonis...
Jo no vull fer res d'això.
No, vostè no, però hi ha una persona que sí que ho ha fet.
Sí, no fan per riure-se'n de la gent gran.
No. La veritat és que no, perquè realment hi ha testimonis, doncs, molt colpidors, però és que n'hi ha un que destaca de la resta, perquè s'ha viralitzat amb una resposta molt sincera i molt inesperada, perquè aquest senyor té 79 anys i està la mar de bé i la mar de feliç. Us poso el fragment sencer i després el comentem.
¿Cuántos años tienes?
79.
¿79?
79.
¿Y cómo te sientes por tener 79 años?
Em sento exultant. Molt bé.
Molt bé?
Molt content, molt feliç de la vida.
Creus que has viscut sempre una vida feliç?
Sempre, tu.
Sí?
Una autèntica injustícia. Vull dir que les injustícies no només són en sentit negatiu. Quan un viu més bé del que mereix, també és una injustícia.
I quin consell creus que pots donar per viure una vida feliç?
Així, doncs malament, perquè gairebé ningú és tan privilegiat com jo i no podran gaudir com jo gaudeixo de la vida. No seria capaç d'aconsellar res.
I què ens diries a nosaltres, que som més joves?
Que esteu ben fotuts.
Sí?
Més, trobo que sí. Sí, sembla que el segle XXI serà més desastrós que el segle XX, que jo vaig a gaudir.
Creus que hi haurà una tercera guerra?
Sí.
Sí?
Sí. La gent que pensa que l'última guerra que va haver és l'última de la història, és un error. Fa 60.000 anys que fem guerra als humans. Aviam, qui s'ha de pensar que encara ha arribat l'última? Doncs la patireu, i molt.
Sí, creus que estem fotuts, no?
Sí, i que jo espero marxar aviat per estalviar-me-la.
Si més no, no deixa indiferent ningú.
Jo me'l vaig escoltar i pots estar més o menys d'acord, però m'agrada la tranquil·litat i fins i tot també la contundència amb la que ho explica i que considera injust que hagi sigut tan feliç. Això és un gir del guió habitual.
Clar, no se sap si és ironia, no se sap si realment és així, quin és el motiu. Clar, tot aquest vídeo a mi em planteja moltes preguntes. De fet, no sóc l'únic, molta gent ha compartit aquest vídeo, suma gairebé mig miler de visualitzacions i molta gent ja s'ha sumat al seu club de fans de volem conèixer aquest senyor, qui és, per què és tan feliç.
Tot i que ell ignora una cosa, que al segle XX ja hauria hagut una guerra mundial. No sé si la va gaudir ell.
No ho sé,
no ho sabem. El que sí que us puc dir és que hem trobat aquest senyor, es diu Eusebi, i el tenim aquí amb nosaltres, i li podem preguntar per què és tan feliç. Bona tarda, Eusebi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Bona tarda. Bravo!
Ara mateix, Eusebi, sou l'avi de Catalunya, l'avi preferit de Catalunya.
Ja me n'hi he donat, ja, però per sort les virals són tan ràpides que dilluns que ve ja m'haureu oblidat per sempre.
No, perquè vostè diu moltes coses que crec que perduraran el temps, però ara les analitzarem. A
sí,
veure.
Clar, t'anava a preguntar, Eusebi, perdona que et tutegi, perquè, clar,
em
desperta, hi ha una confiança que...
Doncs vinga, doncs sí, home, Eusebi.
Eusebi.
Que nou primaveres és normal que em tutegi.
Clar que sí. Imagino que... T'anava a preguntar com estàs, però veient-te tan feliç, em diràs que bé, no? Imagino.
És clar, jo sóc la persona que no cal que ens preguntin com estic.
Però sempre estàs bé?
Sí.
Una cosa que ens ha cridat molt l'atenció, ara ho comentava el Marc, que dius, és una autèntica injustícia. Diu, quan sí. un viu més bé del que mereix, també és una injustícia. Però per què creus
que... sí.
Però per què?
Perquè el contrari seria pensar que ens ho mereixem tot. I aquesta és una condició per no ser feliç. Si tu penses que t'ho mereixes tot, com que mai ho obtindràs tot, seràs infeliç. Per tant, si el que penseu fer ara és fer-me preguntes sobre per què sóc tan feliç, jo tindré dificultats per respondre-la, perquè no ho tinc clar. Però el que tinc claríssim és que no heu de suposar que us ho mereixeu tot, perquè us sentireu sempre tractats amb injustícia negativa. Jo penso que em mereixo el que em mereixo, que és molt poquet, i quan rebo el que rebo, que és molt, considero que sóc gaudir una injustícia positiva.
Bravo! Bravo, Eusebi, ja he dit que el dilluns no l'haurem oblidat, eh? Ni dilluns ni dimarts, tampoc, eh?
Clar, a més, afegeixes en aquest vídeo que són, són 60 segons, però amb molta contingut. Dius, quasi ningú és tan privilegiat com jo. Què tens, Eusebi, que et faci sentir tan privilegiat a la vida?
Doncs mira, jo no m'ho pregunto gaire. No em dedico, no vaig pel món pensant per què sóc tan feliç. Però des de que ahir em veu amenaçar que m'ho preguntaríeu per ràdio, doncs ho he rumiat.
A veure.
I llavors doncs, he estat pensant que jo m'assemblo avui amb aquell jugador de tennis al qual li posen un deixeble i el jugador de tennis bo es pregunta per què sóc bo? Quins són els meus hàbits que fan que sigui bo? I quins són els que no influeixen en la meva qualitat? I els hàbits que fan que jo sigui bo faran que el meu deixeble sigui bo? Això és el que es pregunta un jugador de tennis que de sobte el converteixen en mestre. Això és el que em pregunto jo, un individu que va pel món sense pensar en un mateix, i de sobte li diuen que li preguntaran que faci una mirada interior i que respongui per què ell és així dins. No? Doncs bé, aquest és el meu problema d'aquesta tarda. Sí. Llavors, jo, rumiant, penso que les causes de la meva felicitat són almenys dues. Una d'externa i una d'interna.
A veure.
L'externa és que a la vida no he tingut dificultats. És a dir, la dona amb qui em vaig casar continua suportant-me, pobra dona, i la feina doncs, l'he tinguda sempre, i cada mes m'han pagat, i m'ha agradat, i he tingut les amistats doncs, també correctes. És a dir, no puc ser infeliç, perquè no he tingut dificultats. Però, a part d'això, crec que tinc una altra causa interna, que és una qüestió purament biològica. És una qüestió d'endorfines. Jo estic convençut que les meves glàndules endocrines segreguen la mateixa o similar droga de la que els drogadictes paguen i es maten per tenir. És a dir, jo sóc eufòric gratis i amb una droga secretada per mi mateix que no produeix ni degradació ni addicció. Què més que es pot esperar?
Per tant, vostè està endrogat tot el dia de felicitat.
Jo crec que sí. Jo crec que ha de ser aquesta la causa i si em doneu temps us acabaré de justificar per què ho crec així.
A veure, digui.
Mira, jo diria que si a la vida m'hagués donat suficients garrotades, ni endorfines ni romansos, jo seria, diríem, desgraciadet, més o menys com tothom, no desgraciadíssim, però desgraciadet. A l'altra banda, si jo hagués tingut una vida plàcida com he tingut, però les meves, diríem, condicions mentals internes no fossin així de privilegiades, doncs també seria, doncs ni fu ni fa, seria d'aquestes persones que dieu no em puc queixar. Em fa una gràcia molt, aquesta això. Expressió. Perquè sembla que la gent estigui desitjant queixar-se i quan no pot estigui disconforme. Doncs bé, jo crec que si a la vegada el que tens de fora no és agressiu, no és negatiu, i el que tens a dins és positiu, és favorable, és predisposat a gaudir d'aquestes coses externes que són positives, doncs és quan ho tens tot.
Però escolti, vostè moments dolents a la vida en deu haver tingut com tothom. No, no, tot ha sigut una bassa d'oli.
Probablement, i ara us n'explicaré. Si, em doneu un minut?
Sí, l'estem escoltant atentament.
Digue. Mireu uns exemples. Quan jo treballava, tenia un company de treball que deia, a mi l'empresa és igual a on em vulgui traslladar, perquè jo sóc molt collonut i allà on em volguessin traslladar jo ho gaudiria. Resulta que un dia li van dir no traslladar-se, no. Fer una consultoria de 2 dies, ell i jo, a Algèria. I ell es va cagar les calces després de tan presumida que deixaria traslladar. Perquè és l'època que a Algèria hi havia terrorisme i realment jo vaig trobar que a cada cruïlla de carreteres hi havia un soldat amb arma llarga. Però a mi no em va saber, no em va preocupar gens. Això també ens dona una altra lliçó. Per ser feliç s'ha de ser una mica inconscient.
I anar passant cantonades i escolta, si no hi ha cap tret, doncs endavant.
Un altre exemple, endavant, digui.
Un altre exemple. Jo tenia un company de treball que deia jo no em deixaré jubilar anticipadament perquè les jubilacions anticipades són una manera de fer ancians pobres. Ens van absorbir l'empresa i al cap de 5 minuts el meu company es va cagar les calces i va acceptar una jubilació anticipada. Mentre que jo vaig entrar en la nova empresa absorbent i vaig veure de conèixer nova gent i de tenir nous problemes i de resoldre'ls. Això vol dir fortalesa psíquica. No vol dir que les coses objectivament em vagin diferent dels altres. I sobretot, l'exemple vital, últim, que m'agrada molt que el senti molta gent, perquè procuro explicar-lo a tothom. Estava jo a la unitat de cures intensives, en un hospital. M'hi vaig passar 2 o 3 setmanes. I en les llargues hores que estàs sol en un box de la unitat de cures intensives, jo em preguntava com és possible que estiguis tan fotut i siguis tan feliç.
A quina conclusió va arribar?
Vaig arribar a la conclusió que tot això és psíquic, que això, tot això ho fabrico a dins del cervell, perquè fins i tot a la unitat de cures intensives soc feliç, vol dir que aquella dita de salut, diners i amor, a mi em queda limitat a diners i amor, salut, no em cal. Estic malaltíssim, estic en perill de mort i soc inevitablement feliç.
Caram. Està generant moltes preguntes. Un oient, per exemple, si ens diria si això es podia resumir com que vostè és conformista.
Si és aquesta la...
Si és feliç, perquè és conformista.
Doncs potser sí. Potser sóc feliç perquè li demano poc a la vida. Mira, això em recorda una cosa... Hi ha una dita pel món, que jo la necessito molt poc, però una mica sí que la dec necessitar, que diu, la felicitat no consisteix en fer el que vols, sinó en voler el que fas.
Ben pensada.
Doncs sí, doncs això deu ser una mica ser conformista, no? Conformar-se amb el que tens.
I vostè quan es llevava un dilluns, després d'aquests diumenges que són horrorosos, i havia d'anar a treballar, què pensava?
Ah, molt bé. No, anar a treballar molt bé, tu.
Clar, vostè realment vaig, és...
I vaig anar sempre de gust, eh? I quan jo la paraula desconnectar la detesto. Jo no necessito desconnectar de res. Jo sóc feliç amb allò que estic cada moment connectat.
Escolti'm, ara trucarem al clínic perquè el vinguin a veure a casa i li treguin una mica de sang, eh?
No, una mica de sang. Jo crec que millor. No truqueu al clínic, truqueu a Sant Boi.
Però, clar, Eusebi, això que comentes del tema hormonal, que és part de que et produeixi aquesta felicitat, això t'ho ha arribat a confirmar un metge, químicament?
No.
O és una teoria que tens tu?
No, és una teoria que tinc jo. Els metges no els hi faig perdre el temps perquè m'expliquin per què sóc feliç. Però feina tenen en fer la feina amb la gent que està malalta o que estem malalts, perquè jo també estic malalt. La prova és això que us he dit a l'UCI. Però això no pot contra la meva felicitat. I no s'hi dedico a preguntar-los si són endorfines o què és. Simplement em dedico a ser feliç. Deixeu...
Digues.
Mira, és que dieu que teniu preguntes, no sé si preferiu que em pregunteu o no, que jo xerri.
No, què anava a dir? Ara també li preguntarem sobre la gent jove, perquè a vostè sí que els hi fumo un cop de pala al final del vídeo, que ara analitzarem.
Sí, jo volia dir una cosa. El que us he explicat fins ara té un inconvenient, i és que no és exportable. És a dir, jo sóc feliç perquè jo tinc una bona, diríem, psiquis, i jo he tingut una vida plàcida. Però, i si tu no tens una bona salut mental, i si tu tens problemes, no et puc traslladar la meva alegria. Què puc fer per tu oient que estàs sentint-me? Doncs, a part del que acabo de dir, de proposar-vos que ser feliç no és fer el que vols, sinó voler el que fas, una altra petita suggerència seria dir jo us he dit que
torno a repetir, l'hem perdut una mica.
No cregueu que us ho mereixeu tot. La persona que creu que s'ho mereix tot sempre estarà infeliç, perquè sempre pensarà que és víctima d'injustícies negatives, de les normals, de les que tothom considera injustícia.
Jo hi ha una cosa que no estic d'acord amb vostè, que és allò que deia que no es pot exportar el seu cas. Jo crec que sí que es pot exportar, perquè moltes de les coses que ens està explicant les podem aplicar i les poden aplicar altres persones que ens escolten. Parlem de la gent jove?
Sí, i tant, sí, perquè clar, en aquest vídeo no només parles de la teva felicitat, sinó una mica del futur que arriba imminentment. Clar, dius que la Tercera Guerra Mundial arribarà un dia o altre. Com és que ho tens tan clar, això, Eusebi?
Mira, abans que res voldria dir que aquesta resposta és una resposta menys reflexionada que la que us puc donar ara, perquè em van agafar venint de buscar el pa. I vaig contestar el que se'm va acudir. Això ho he reflexionat una mica més i us podria ara dir el que puc respondre amb la mateixa contundència que ho vaig respondre amb aquell entrevistador és que vindran guerres i algunes estaran a la nostra terra, no només estaran a Europa, estaran a Catalunya. Segur, segur, perquè l'home no ha deixat de dirimir els conflictes a hòsties. Per tant, tindrem guerra. Ara, serà la Mundial? Això és el que vaig contestar d'una manera una mica ambigua. Quan l'entrevistador em va fer la pregunta, la seva pregunta deia tercera, i jo no vaig arribar a reflexionar si realment jo espero la Tercera Guerra Mundial. Jo no la descarto gens, però tampoc la profetitzo amb la contundència que ho vaig fer en l'entrevista del TikTok. Per què? Perquè les armes actuals són tan destructives que potser sí que finalment arribaran a ser dissuasòries i no tindrem mai allò. I per una altra raó, perquè la tecnologia està aconseguint altres maneres de confrontar. Com, per exemple, doncs, la intel·ligència artificial, la guerra electrònica, la guerra automàtica, la destrucció de les infraestructures d'una manera, per exemple, la bomba de neutrons.
Bueno, tindrem altres maneres de barallar-nos, que és una cosa que sempre ha fet la humanitat.
Estarem entretinguts, però sí que una cosa que apuntes, Eusebi, és que esperes que quan arribi, com a mínim, tu puguis marxar aviat d'aquest món per estalviar-te-la. Això també ho dius.
Efectivament. I quan aquest senyor que ha parlat, quan estàveu presentant, ha dit, doncs, aquest senyor, tanta felicitat i tanta punyeta, doncs bé, va viure el segle XX amb la Segona Guerra Mundial. Resposta. Aquest senyor que està tan feliç va néixer 5 minuts abans que s'acabés la Segona Guerra Mundial i es morirà 5 minuts abans que esclati la tercera.
Ostres,
veieu com això no és exportable, que això només em passa a mi.
Però com pots tenir tanta sort, Eusebi, també, no? A part de ser tan feliç, tens molta sort.
és allò que li diuen de néixer amb la flor al cul.
Però, Eusebi, això tu va... O sigui, a veure, més enllà de la sort, tota aquesta saviesa, perquè t'estem escoltant tots molt atentament, fins i tot alguns de nosaltres prenent apunts, això t'ho van ensenyar els teus pares? Són lliçons que tu has après al llarg de la teva vida? Qui t'ha ensenyat totes aquestes lliçons?
Tot això és completament gratis. És a dir, no he necessitat reflexionar, no he necessitat llegir, no he necessitat adscriure'm a cap secta ni a cap tan corrent ideològic. És gratis, ho porto posat en el senyor. Mm. És un regal.
I és un regal molt valuós, li he de dir, molt valuós.
Que no és exportable, que jo no puc explicar-vos com se fa, perquè jo no he fet res.
Eusebi, ara mateix ens escolta molta gent aturada a la carretera. Avui és un dia catastròfic, després el repassarem. Tota aquesta gent que ens escolta nerviosos als cotxes, què els hi diria?
Doncs que respirin fondo, que mirin el cel i que pensin que badar és una activitat bona.
Molt bé.
Bravo.
Eusebi, per acabar, jo crec que m'agradaria fer-te la pregunta, aviam tu com ho veus. Tu creus que estaríem davant, potser, de la persona més feliç, què et diria jo, de Barcelona o de l'àrea metropolitana?
Veure, sí.
Tu creus que ets la més feliç?
Mira, ahir vaig contestar que sí, però això és tan presumptuós que ho he reflexionat i us vull proposar una altra reflexió.
Sí.
Jo crec que una manera de ser encara més feliç que jo és aquelles persones que dediquen la vida a ajudar i no només a venir-se de la pròpia felicitat. Les persones que es dediquen a ajudar a altri probablement poden ser més feliços, però al tanto, també té els seus riscos, perquè si tu ajudes a la gent però estàs mal pagat i de quan en quan hi ha un pacient que et pega, potser no et sent feliç. Si tu ajudes a la gent, però potser et venen les FARC o et venen l'Estat Islàmic i te matralla perquè no volen que tu ajudis amb aquests camperols, amb aquells pobres, amb aquelles tribus indígenes, potser ja no estàs tan content. Si tu ajudes a la gent i veus que la teva ajuda resulta eficaç i que els ajudats estan agraïts, llavors probablement són més feliços que jo.
Eusebi, sou del Barça o seguiu el futbol?
No, sóc del Voltregà.
Molt bé. Per tant, viu més feliç, també.
Sí.
Sí, perquè un dia em van explicar que el Voltregà era ex-campió d'Europa.
Era, disculpi?
Ex-campió d'Europa.
Ex-campió.
Sí. I vaig dir, doncs, escolta'm, doncs jo em faig el Voltregà, perquè a mi m'agrada la gent que guanya.
I la gent que està trista avui per la derrota del Barça, què els hi vol dir?
Doncs que es facin el Voltregà.
Eusebi, ha sigut un plaer conèixer-lo. Moltíssimes gràcies i que continuï tan feliç.
Moltes gràcies. Jo us desitjo de tot cor que aquestes tonteries que he dit us aprofiti a algú de vosaltres.
Segur que sí. Moltíssimes gràcies.
Adéu.
Adéu-siau.
Adéu.
Per cert, aquest home, si conegués el Clapés, se li cabria la felicitat per la xucla.
El Clapés li hauria encantat aquesta conversa. Ja li dic jo xucla. Que li hauria encantat.
A mi m'agradaria que el convidéssim un dia aquí a l'estat.
Oi tant.
Ha de venir.
Amb millor cobertura.
Hem de fer un club de fans. Un club de fans de l'Eusebi.
I la frase que s'apuntaria al Clapés és aquesta: no cregueu que us ho mereixeu tot.
Està molt bé. És que tot el que ens ha dit està molt bé. Fa reflexionar molt.
Jo crec que l'hauríem de tenir assegut aquí durant tot el programa i que fes un resum quan acabés.
Bravo,
i a veure si continua estant tan feliç a les 7 de la tarda.
No cal trucar a l'Eusebi, que aquí a l'estudi hi ha una quanta de gent feliç. Jo sóc feliç, però a la meva edat la felicitat com va? Doncs a base de pastilles. Ell no ho diu, però si no fos per les pastilles, ja m'explicaran.
La meprazol, per començar el dematí.
Jo també.
Després, els 3 paracetamols a cada matí.
Només 3?
una cada penjada. L'em corcor, el de matí vespre, la diro, el renexa, l'acetrol, les de les sangres, el colesterol, les tres de la vista, les gotes pels ulls, les dels gotes per les orelles, les gotes de per poder anar de ventre, el primperan per pair bé, el diazepam per dormir, el diclofenaco per l'artritis.
Però és que no estem parlant d'aquesta felicitat, que us havia dit que és natural, no és per pastilles.
Sí,
i tan natural, que quantes n'ha dit? 10 o 12 de pastilles?
Quin passes, ho digereixes i avall que va pel bat. I no et prens res abans? Què prens abans? No, l'aparacetamol o la diro?
No, l'omeprazol.
I l'acetrol, el dematí o el vespre?
No, el vespre. L'acetrol, el vespre, perquè el dematí la diro, després d'esmorzar. Perquè abans o després del paracetamol, perquè això depèn...
Però només...
No, a veure, l'acetrol al vespre.
Sí.
I la diro al dematí... que pot ser abans o després del paracetamol.
I només prens això, perquè jo prenc més pastilles que tu, eh? Jo prenc el calcio sandoz, la pastilla per la pressió, les dues del colesterol, prenc l'autoprep i l'escol XL.
No ens interessa, tampoc.
I això no t'ho prens bé, eh?
Després del momentàs que hem viscut amb l'Eusebi, haver-nos d'aguantar vostès ara.
T'ho he dit mil vegades que rebentaràs del fetge.
Perdona un moment, no,
primer el paracetamol i l'acetrol al dematí.
No, al dematí no, a quin metge vas?
Versió RAC1.
Hasta el 9 de abril en Carrefour y Carrefour.es tienes un 15% de descuento en todos los televisores de más de 48 pulgadas. Descuento en cupón para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Aconsegueix amb La Vanguardia l'aspiradora sense cable de Roventa, valorada en 179,99 €. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 € i emporta't de regal l'aspiradora més lleugera i compacta de Roventa per arribar a tots els racons. Truca ara al 933-481-482. Rep el diari cada dia i gaudeix d'una casa més neta amb La Vanguardia i Roventa.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
RAC+1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC+1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC+1.
Tots som
més...
Versió RAC1, amb Marc Serra.
Sí, que ho poso, sí.
Espera,
sí, si vol...
espera, para, Lucas, para, un moment. Què vols, Rocco? Què vols?
Perquè li he
dit
aquí els companys que posin el canal 13.
Bueno, l'Oriol li has dit, els companys.
L'Oriol.
Sí. L'Oriol. Aquí no ho tenim, això, Oriol.
No ho sé.
Ara què és, anar passant canals? On estem ara? Factoria Ficció, Vuit TV Gol...
Per què ho dius, això?
Per què ho dic ara?
Perquè... Què deuen fer?
Cubadis!
Ara!
Cubadis! Sí, el Cubadis, fixa't, posa, Xavi.
Bueno, això, Rocco, ja s'ha de tota la tarda posada, eh?
Sí?
Perquè fixa't, ahir diu que ha començat a les 3:10 i acaba a les 6:10, eh? Tenim pel·lícula per tota la tarda.
Ui, ara hi ha una noia que li fa un petó a una estàtua.
Sí, però que és un d'aquests...
Està enamorada
de... Calleu.
Calleu. Calleu.
Calleu.
Te quiero tanto. Dime. ¿Cómo he de demostrártelo?
El so ja és de Setmana Santa, eh?
Sí.
Sí.
A tope. La imatge té una...
I m'agrada els decorats, perquè això sempre hi ha...
Les flors estan perfectes.
Hi ha una font a darrere i tot, eh?
Són preciós
decorat, però hi ha una font.
Mira la font.
Calleu, que truquen.
Ui, els romans.
Abrid el nombre del César.
Aquests són cristians, ja els agafen a tots.
Però què? Perquè per la gent que no ho sap, exactament, Cubadis va a la història de...
Cubadis és quan hi ha Sant Pere i Sant Pau que fan la prèdica, Sant Pere és a Roma i fan una predicació, i aleshores, clar, hi ha tota una sèrie de cristians que se'n fan, i un d'ells és un soldat, i Neró, i és quan Neró crema tota Roma, que diuen que va pensar que no és gaire...
Perfecte. Bé, t'ho dic perquè... Per què t'ho dic, Marc? Sí. Perquè faig un resum de lo que tindrem els propers
com
dies.
Com ho tenim, això?
Home, doncs, hi ha coses interessants.
Ui, ara hi ha un interior, que hi ha un munt de
fixa't,
espelmes, de
flors, de coratge. Perdó,
de coratge, espectaculars.
Mira quins decorats.
Sí, i aquí no es cremaven, com la Verge de Màlaga, que va quedar
sucarrimada. No, perquè aquest foc de costat de les cortines aquestes són una mica perillós.
Home, molt perillós, molt perillós.
I una espurna cau en aquesta...
No, perquè això...
Sí, home, perdona.
Però això serà 13, tota la programació queda centrada.
Ui, 13,
ho fa tot?
Sí, perquè, mira, després fan la Santa Missa Cena del senyor a Múrcia.
A 6:45, encara farem el programa, A veure què passa.
Sí. Bienvenida al Palacio de Nerón. Me llamo Octea y gobierno esta casa. ¿Puedes indicarme por qué estoy aquí? Supongo que será porque has llamado la atención del emperador y se te ha ordenado venir a la fiesta. Pero el emperador no me ha visto jamás. Tiene que haber alguna otra razón.
Sí, sí,
Nerón ordenó que te
trajeran la gracia, Marcelí.
Sí, gràcies.
Bé, fem un repàs una mica de lo que veurem, que tenim una mica de tot.
La gràcia, sí, sí.
Recordem que estem, en aquests moments estan emetent a Cuobadis per el canal 13, que és l'únic...
Cuobadis.
On vas?
Mira, veus...
No es un honor para mí. Fuiste educada en casa de
Plaza. Senyor Marcelí, baixi el volum perquè el Rocco ens ha d'explicar
tot. Jo sempre que ho miro penso, són mortes. I deuen quedar els ossos amb prou feines.
Digues, Rocco. Després, coses que al llarg del dia d'avui, què és el que destaco també, per exemple? The Kiss.
Que no ho sento, hòstia.
The Kiss torna a programar...
És que no, si no baixen la tele, no se sent el que diu el Rocco. Baixi la tele. Digues. No, és que ara...
Sonen bé.
Per què sonen
bé? Volen fer un favor?
Què passa ara?
Han posat dues teles a la vegada, que deuen anar amb una mica de...
Perdoneu, això que heu fet no s'ha estudiat.
Mira quina festa que munten allà, romans,
Pot explotar l'estudi, Perquè ara sona la tele gran en directe i l'altra en canal.
I se'ls veu ben vius, eh?
Sí.
No es pot escoltar, això. A veure, volen apagar, per favor, que
hi ha eco.
Què? Que tinc la teva costat i no ho
trenqui. Baixi la tele, que hi ha eco i no s'entén res. Baixi la tele.
Baixi.
Anem.
Sisplau.
Atenció que ha entrat la Nerú,
No, escolti, senyor Marcelí, no miri la tele.
No, però podem estar amb el Rocco. Va, Nerú fa el Peter Ustenor.
És igual. Treu això.
Escolta, jo tinc una sèrie de continguts. Fins que no els acabi, no marxo d'aquí,
Ara. Oh, per favor, quin descans.
Ai, per favor.
Per ser Rocco, a les 5 de la tarda tenim la Maria Nicolau.
Sí.
Jo crec que has d'explicar coses.
No, Marini, que no. Ja ha avançat una mica... Ja vaig comentar, vam avançar en exclusiva aquí al Versió, que Maria Nicolau estava preparant un programa de cuina. Mm. En teoria, inicialment el programa es deia Cuina Salvatge. Veurem si han retocat perquè era dintre de la crida d'aquests nous formats que va fer la Generalitat. Hi ha productores que es van presentar i en aquest cas Maria Nicolau es va presentar a través d'una productora. On aquest cas el productor ha anat a buscar la Maria Nicolau, que això sembla que va per aquí, i el que sé des dels directius de TV3 és que no és ben bé un espai de cuina d'aquests típics de 40 minuts, 30 minuts, sinó que seran programes curts, càpsules de cuina. Veurem a veure si la Maria Nicolau us ho pot confirmar, això, i una de les coses que també se'n va comentar és deixar el restaurant, que també ho va dir aquí al Versió,
sí.
I un dels motius també és perquè es vol dedicar en aquest format, perquè és massa feina.
Massa feina. Ara el que farem és agafar aquest document.
Nosaltres la vam convidar al CIR i ens va dir la Maria Nicolau no és per la nit, no surt.
Bueno, ara,
tant que deia, heu de cuinar, no s'ha de fer mandra, i ara es veu que ella li fa mandra.
Potser es lleva molt d'hora i ja està, és a saber, té molta feina, està cansada. Ara agafarem aquest document teu explicant com serà el programa i quan vingui ella li posarem, a veure.
Sí, doncs poseu-li.
Sí, poseu-li.
Això és el que se m'ha dit des de TV3. Veurem, no, és que una cosa és el que inicialment es tanca i després van reformulant el cap de programes i diu, no, volem això.
No els hi contesto.
Sí, a veure què diu. Sí, president, sí. Bé, més coses que vull comentar. Home, aquesta nit tenim, a les 10 de la nit, a The Kiss, tornen a emetre Mi Pene de 30 quilos.
Recordeu que ho fan sempre... Mira, ens diu el Joan Carles Albiol. Perdona, mail enviat a les 15:49, No havies ni arribat.
Sí, home, és
més... Suposo que avui hi haurà mi pene de 40 quilos...
No, 40 no. En aquest cas, per ser exactes...
O mis pies me están matando...
No, no.
O la doctora Lía a la secció del Rocco.
No, no.
Ja
no,
ho preveien,
veure,
eh?
De fet, mi pene és de 36 quilos, per ser exactes. El que passa que l'han titulat 30. Tornen a refer.
Sí, però, dir,
sempre per Setmana Santa...
Però què refan? Aquest programa. El penis?
No, a remetre el programa.
Ah, entès, el tornen a refer.
No,
de moment l'han retallat, perquè però, passava el 35 i ara diuen que et pesa 30, però, hem tallat la punta.
Però a veure un moment, Rocco.
Sempre el refan.
Però de totes les notícies que havies d'explicar, ja has acabat.
No, hi ha,
ja no hi ha més notícies.
No, hi ha més coses. Ja
però ara ja vas al pene.
No, però no, estic dient, estic fent un...
Has un sumari?
És,
un
és la mini-guia de Setmana Santa.
Ah, d'acord.
Coses imprescindibles Roc, per veure.
Roc, i això... Tu penses que el Clapés no sap que avui li presentes tots els penes i totes les tites que el món...
Perfectament, ho sap.
Sí.
Sí, però estàs segur que en Setmana Santa fan mi pene de 30 quilos?
Sí, però no t'ho perdis, perquè quan acabi mi pene de 30 quilos,
sí,
quasi bé, tocant a les 11 de la nit, fan El hombre sin pene.
Home,
perdona, però ho trobo una contradicció de programació. O en té un de molt gran, o no.
No,
baixa
no,
Lujas,
tenia que raó aquest senyor sols de la felicitat, que ara és injust, la justícia.
És,
la justícia,
sí, la vida és injusta. Sí, perquè,
la programació és així,
conec
no?
Conec el programa. No l'he vist de sencer, el gravaré, perquè a veure si podem treure talls
sí, quan
els propis... No, quan vinguis tu, quan sí, estiguis sí, tu. Perquè sí que és veritat que el cas d'aquest home, l'hombre sin pene, és un home que té un microbi. I llavors explica una mica el problema que té el dia a dia, la seva... Ah, bueno, no és un, no, és un clar, poc, poc drama, eh? Bé, això... això
què dius, Paca?
Que diga, que no té nena.
Que no té res.
No té nena. Que se'n té una nena, per favor.
Demà, recomano, divendres, a 13.
No ni pescado ni tiburón.
A mi m'agrada molt aquesta doble... teva amb la Marta Cailà, que et fa de traductora. No, no. Sou la parella més inesperada del programa.
Per un costat em poso molt nerviosa, perquè quan arriba la Paca ja no calla i és tota l'estona...
Treu la música de Setmana Santa, Lucas,
sí,
que
sí, és
un mal de cap.
Ja veus, ara ja, ja està. Ahí som.
Mira, mira, Nero.
Mira, és que a mi la que no me gusta, a mi la que no me gusta nada son las sábragas de la pizarreta.
No, a mí me gusta un tío y no eres el único que te llama. Si no quieres, venga, vamos, pum. Y le digo, por cierto, ¿cómo te llamas? Me has gustado, toma mi teléfono. Cariño, tienes la pizza a un gato, no quiero más de ti, fuera.
Pues claro, lo que pasa es que si tienes la pizza a gato no lo quiero. Sí, el señor que no tiene pizza no lo quiero ya.
Casi tienes una... Una pizza, dices.
Que no quiero la pizza gato.
Una pizza de gato.
Pizza, pizza
gato,
quatre quesos.
Una pizza de gato.
Tu no tenen gato.
Mira, avi, avi, mira, Nerón. Avi, mira,
no,
Nerón.
No, miro la pizza a mi gato.
Nerón, Nerón, mira.
Nerón.
Oye, que pujo, eh?
Ui,
no pugi, no toqui el...
No, no, no pugi, sisplau.
Mira, que canta. Com es diu això, l'instrument que té?
La lira.
Baixi, que s'acopla.
No.
Fixa't com veuen els...
Ens diu, per cert, un dels nostres oients...
No, sí, la Marta fa com si sentís ploure, és igual, eh?
A Twitter es diu Diables, diu que Cuo Vadis va ser la primera pel·lícula on sortia Bud Spencer, us en recordeu de Bud Spencer?
Sí.
Fent de soldat romà.
Oh, què dius?
I fent servir el seu nom real, que... Vol baixar, per favor, li demano, si us plau, el seu nom real, que era Carlo Pedersoli.
No sé.
Primera pel·lícula...
Baixi l'eco.
El mataran.
El carai com canta, no?
Però què més, Rocco?
Bé, demà divendres tenim a 13 també, la mateixa cadena. Escolti, mavi, un programa que està molt bé, que tinc ganes de veure, que es diu En busca de la tumba de Cristo.
Sí,
a tres quarts de tres. Ah, sí?
Però Rocco fa anys que busquen la tomba,
la troba
la sàbana blanca.
Però exactament on la tenim? Avi, on està finalment la tomba de Crist?
Sí, però allà a Jerusalem.
Clar, bueno.
A la vora del Golgota, allò on la van...
Que la gent que ha anat a Jerusalem i m'ho ha explicat, és com aquelles coses que tens molta il·lusió de veure i quan arribes allà...
Sí.
És un espai molt petit, has de baixar el cap per no fotre't una clatellada,
un per un, i
ràpid, com la Mona Lisa.
Sí, sí.
Ni una foto pots fer.
Dissabte, què tenim? Doncs mira, TV3 emet a partir de 3:45, sí, després del TN, Ben-Hur.
Preciós. La nova o la vella?
No. La nova.
La nova?
La del 2016.
Ja els hi regalo.
No, però per quina diferència hi ha? Entre
és molt dolenta.
Però en quin sentit? Perquè la història és la mateixa.
Els actors són dolents, la història no
home,
és...
Home, surt el Morgan Freeman?
La història no és la mateixa, perquè
l'amic
del Ben-Hur, com es deia, el Messala,
sí,
aquí acaba vivint, quan en realitat es mor.
Ah.
A la pel·lícula de primera...
Es oh, mor. Spoiler!
No, ja ho explico. I aquí, aquesta moderna, el fan viure com si fos una bellíssima persona quan era un bandido. Per tant, No cal
que la mireu.
I a 13, a 3 quarts de 6 de la tarda, fan Sodoma i Gomorra.
Això s'acaba malament, també.
I ja està.
No tenim
gaire... Ja s'ha acabat?
Sí, no tenim... Això és la minoria.
Si vols viure, si no, viure la Setmana Santa a la tele, 13 TV i TV3, que vostè no la recomana.
Que, per cert, he començat a veure... el van penjar, crec que ahir, el documental o la conversa que té el papa francès amb una sèrie de
amb l'Évole.
Amb l'Évole, exacte. És la productora de l'Évole, que es diu Amén Francisco. Una de les coses que destaco en aquest documental és que quan surt del Vaticà se'n va cap a un lloc molt concret per fer la trobada, que són uns 20 minuts amb cotxe, ell va mirant i va mirant Roma per l'esquerra, per la dreta, i diu que la troba molt bruta.
Haver sortit abans del Vaticà, perquè jo fa anys que hi vaig anar i vaig dir el mateix.
I quan està parlant, en un moment donat, la conversa, arriba una gran tempesta.
20 minuti?
Sí.
No se sent res, eh?
És que és la mania aquesta que tenen de posar la música.
Yo pasé un momento feo en la vida.
Venga.
Y sin embargo, cuando la vida te da la oportunidad y Dios te da la gracia de asumirlos, de integrarlos, ese momento feo, dando en fruto. Acá está viniendo la tormenta.
No se sent res.
Fixa't. Però què passa ara?
La vida passa.
Tempesta. Justament quan diu ell que ell ha passat un moment difícil. Bueno, molt dolent a la seva vida, arriba la tempesta.